Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0 edició diumenge i benvinguda també a la nova plataforma 3CAT, que hem conegut aquesta setmana, molt ràpida d'utilitzar i d'escoltar els àudios amb més de 280.000 hores en català. Per tant, estem molt contents que el Revolució 4.0 Ràdio i Televisió el trobeu en aquesta plataforma també 3CAT. Acabem ja la setmana i continuem aprenent, que és la millor manera d'encarar la vida, oients, aprenent de la gent i dels temes que són la base dels quatre motius que tenim avui a punt perquè us quedeu a escoltar-nos. Motiu número 1, la salut digital ja ens està transformant la nostra vida i ens la millorarà molt més. De seguida conversem amb tres directius de la plataforma Barcelona Health Hub, molt innovadora, que en només 5 anys ha revolucionat l'ecosistema de salut digital de Catalunya. Motiu número 2. Quins són els reptes de la nova arquitectura del futur? Quin paper jugarà la tecnologia? Totes les respostes en una nova edició del Tech Talks de la Salle. Motiu número 3. Estrenem secció avui al Revolució, com canvia i millora la vida professional dels notaris la tecnologia. A partir d'avui anirem descobrint la transformació digital d'una professió imprescindible també a les nostres vides. I acabarem el programa amb dues grans, grans dones TIC, la Pilar Conesa i la Cristina Garrido, parlant de ciutats intel·ligents, perquè d'aquí 2 dies comença a Barcelona la trobada més important del món sobre aquest tema. No us la perdeu, la conversa, perquè val la pena. Ja sabeu que ens trobareu sempre a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu.
I aquesta nit volem parlar d'un tema molt important, de salut digital, i hem convidat a la gent del Barcelona Health Hub, una associació tecnològica que uneix empreses i corporacions de l'àmbit de la salut per promoure projectes innovadors i projectes de futur. Fa uns dies aquesta plataforma va celebrar el 5è aniversari i aprofitant aquesta celebració volem conversar amb alguns dels seus fundadors per certificar que aquest impulsor de la salut gaudeix de, va dir la redundància, de bona salut i sobretot de novetats importants que oients heu de saber.
No tinc temps per merdes, tinc la música em crida. Sembla mentida.
I saludo al Cristian Pascual, és president. Què tal? Com estàs?
Molt bé.
President del Barcelona Health Hub. El Luis Badrines és vicepresident. Bona nit, què tal?
Hola, molt bé, gràcies.
I l'Òscar García Esquirol, director mèdic del Barcelona Health Hub. Benvinguts al Revolució.
Bona nit, gràcies.
D'entrada, Cristian, recordem de què parlem, no?, quan parlem de salut digital, perquè avui volem parlar amb vosaltres de la salut del futur que ens preocupa el Revolució 4.0.
Doncs bé, la salut digital ens referim a tot allò que pot fer la tecnologia i, en més concret, parlem de software. Diguem que la biotecnologia ja fa molts anys que porta beneficis a la salut, inclús el que es diu el medtech, no?, que combina aparells físics amb certa tecnologia, però aquí parlem de software. I sobretot, per potser aterrar-ho amb algo concret, sobretot jo parlaria d'intel·ligència artificial i telemedicina.
Intel·ligència artificial, telemedicina, i si et diguen, posa'm algun exemple. Cristian, ara, per fer-ho molt visible als oients que ens escolten, sempre diem que anem amb una atenció més personalitzada. Posa'm un exemple mèdic d'això que m'expliques.
Bueno, n'hi ha moltíssims, eh? Vull dir, aquestes dues tecnologies impacten en tot el procés assistencial, però hi ha tecnologies per donar una atenció més personalitzada, sobretot el que fomenten és aproximar el tractament mèdic. La telemedicina ajuda a aquesta interacció sigui més fàcil, i la intel·ligència artificial sobretot ajuda en dos camps. Un, l'autotractament, no? Són eines que fan més fàcil l'autotractament d'una dolència o faciliten la feina als professionals perquè puguin diagnosticar més i millor. Però m'he referit a dues tecnologies, n'hi ha moltes més, que estan dintre d'aquest camp de la salut digital.
Vosaltres treballeu amb moltes startups. Barcelona Health Hub, recordem, que va començar el 2018, ocupàveu 2.500 metres quadrats del recinte de l'Hospital de Sant Pau, hi havia 8 startups i 20 membres, i ara heu crescut moltíssim, perquè hi ha 500 membres, déu-n'hi-do, 300 dels quals són startups, i ja esteu a 5.000 metres quadrats i aviat a 2.500 més. Quin balanç feu d'aquests 5 anys, no? Molt positiu, perquè, clar, hi ha moltes startups dedicades al món de la salut, no, Lluís?
Absolutament. De fet, quan van començar, que eren 8, com tu deies, el primer any ja vam tancar 160 organitzacions, perquè, en definitiva, el Hub el que fa és enllaça startups en corporacions, en hospitals, en universitats i en inversors. Avui en dia hem arribat als 500. I ha sigut una carrera espectacular, perquè era necessari fer el que estem fent, perquè, de fet, la salut es té que transformar. Estem construint aquesta salut del futur i l'única manera és fer amb la transferència tecnològica de les startups als hospitals per la seva validació clínica. I això és una de les coses més importants que estem fent a Barcelona Health Hub.
Òscar, en aquest cas et pregunto de quins àmbits provenen, sobretot aquests 500 membres, tu que estàs també, no?, a la part més de direcció mèdica.
Doncs, per un costat hi ha les corporates, sobretot són farmes, grans farmes i asseguradores. Després, per un altre cantó, estan tota la part de coneixement. Aquí estarien hospitals i universitats. La pota que nosaltres, no, per la que més lluitem, que és la part de les startups. Aquí hi ha startups, com dèiem abans, no, d'intel·ligència artificial, de realitat virtual, de symptom checkers, de tot tipus, però sempre centralitzades en software digital. I per últim, i no menys important, la part dels inversors. Sense algú que pagui la festa, això no es manté. I
clar,
aquí, dintre del Hub, tenim inversors de primer nivell que ajuden a que tot això pugui passar.
Clar. Perquè, Cristian, per què va néixer Barcelona Health Hub, no? Fa 5 anys les startups de la salut anaven perdudes? O quina era la idea, no? Buscar solucions de futur?
Bueno, era un entorn molt diferent. Ningú parlava com ara d'intel·ligència artificial en una època pre-Covid on la salut digital estava començant. I jo crec que va néixer perquè nosaltres ho vivíem, de que aquí a Barcelona hi ha un ecosistema emprenedor molt potent i hi ha un ecosistema sanitari molt potent. I això, doncs, en part ha sigut l'èxit també del Hub, no? Vull dir, veure aquesta realitat i projectar una idea de que Barcelona podia jugar un paper rellevant en el que és la innovació en salut en el món. I amb aquesta il·lusió vam començar els que ens vam ajuntar al principi, de dir, escolta'm, per què no anem tots junts? I segur que passaran coses, i n'han passat moltes.
N'han passat moltes, eh? Dieu que la sanitat ha de ser sostenible, escalable i inclusiva, Lluís, no? Què vol dir amb exemples concrets cada terme?
Bueno, pues significa que, en definitiva, avui en dia, diguéssim, tots els professionals de la medicina, de la sanitat, estan ocupats en tasques que realment no afegeixin valor als pacients, no? O en un gran lloc, no? Aleshores, el que hem de fer és simplificar tot això. O sigui, avui en dia algú té un mal de cap i surt corrents a urgències, quan podria passar per un symptom checker i sàpiga exactament el que té i ser dirigida a una altra part, i no necessàriament a urgències d'un hospital. Aleshores, si aconseguim això, hi ha un informe que després comentarà a l'Òscar de la cambra que ho van fer, el resultat de l'aplicació de les tecnologies digitals als hospitals, com milloraria des de la perspectiva econòmica i social.
Explica'm algunes dades, Òscar, d'aquest informe que diu en Lluís, com podem millorar, no, la salut dels hospitals, com pot ser més fàcil, no? Perquè l'altre dia també parlàvem, aquí la revolució, no en receptaran medicament, en receptaran aplicacions. Aplicacions que faran, no, tot més fàcil.
Doncs segurament això passarà més aviat del que els pensem. L'estudi que referia el Lluís de la cambra va ser un estudi molt impactant, que va demostrar que en un any es podrien estalviar fins a 3.000 milions d'euros. 3.000 milions d'euros.
3.000 milions d'euros,
aplicant,
sí?
Aplicant teleconsulta a la primària. Números tan bèsties com que...
Teleconsulta, això és un titular, eh? Ens podem estalviar
3.000 milions d'euros
aplicant teleconsulta.
No, perdona, 452 milions d'euros aplicant teleconsulta.
I quants has dit?
452 milions d'euros aplicant teleconsulta a la primària. Vale. Vale? 3.000 milions d'euros serien aplicant intel·ligència artificial als processos que ara mateix estan establerts als hospitals. I amb això s'ha calculat que es podrien estalviar unes 6.700 vides l'any i es podia alliberar a 8.300 professionals de les feines que no aporten valor, com deia el Lluís, que són les feines repetitives i que podrien dedicar-se realment a el que és important, que és, no, el aportar el seu coneixement allà on toca, a l'estar més a prop del pacient, no, el que sempre es parla, no, de mirar els ulls que sempre parla.
Clar, les xifres de l'estalvi de la tecnologia que expliqueu són molt fortes, no? Clar, pregunto, aquesta relació, clar, tothom hi guanya, no? Empreses, startups, món sanitari, pacients, què diu el món sanitari, no? Treballeu en molts hospitals, ho estan practicant, encara costa entrar tanta tecnologia als hospitals, Cristian?
A veure, en tots els processos d'innovació, posar-la a la pràctica és un repte. En aquest cas, a més, tenim un sistema sanitari saturat, i un canvi sempre és un sobreesforç, o sigui, no és fàcil. A part, hi ha un cert desconeixement de tot aquest món, diguem, digital, per part de molts professionals, que això també no fa fàcil que diguem, que adoptin aquesta tecnologia de primeres, però en tot cas, jo crec que la situació ha arribat a un punt tal de saturació que a dia d'avui és inevitable que busquem aquesta eficiència i escalabilitat que ens donarà la tecnologia, perquè si no veurem caure la qualitat assistencial. I ja ho estem veient, eh? Per falta de professionals.
Clar. En relació també amb el tema que parlem avui de la salut del futur, hi ha un concepte que és molt important, que és la transferència tecnològica. Qui me l'explica millor? A Lluís, a l'Òscar? Qui m'ho explica?
Jo, si vols, te l'explico jo. Doncs la transferència tecnològica, com el seu nom diu, és aconseguir que la tecnologia que nosaltres estem desenvolupant cada dia arribi al pacient i arribi al professional. I això és un concepte molt fàcil, però és molt difícil d'aconseguir. Per què? Doncs perquè estem treballant en un món molt clàssic, el de la salut és un món molt clàssic, que a més necessita que tot estigui verificat, validat, necessita provar-ho, i no ens oblidem que estem tractant la salut de les persones, que és el més important que tenim. Aleshores, aquesta transferència, creiem, i per això estem treballant molt fort des del Hub, només passarà si passen dues coses. La primera és que es facin validacions de les solucions digitals, validacions fetes per professionals, que seran els primers que voldran adoptar aquesta tecnologia una vegada l'hagin provat i vegin que funciona molt bé. I segona, reduint el gap que hi ha de formació entre el món professional sanitari, que és tecnoplègic, i el món digital. Aleshores, amb aquestes dues coses podrà passar aquesta transferència tecnològica.
Clar. Cristian, posa'm més exemples, de treballs conjunts que acaben obtenint molt bons resultats i que ja ho he anat fent.
Treballs, amb el Hub es tracta de col·laborar amb tothom. Jo crec que al final, primer, agrair el recolzament de Sant Pau, que hem tingut des del primer dia, perquè jo crec que compartim aquesta visió de portar tecnologia al pacient, però, bueno, en si mateix també l'Hospital de Sant Pau i la col·laboració que estem fent per aquestes validacions, que això és el que estava explicant l'Òscar, però nosaltres al final es tracta de col·laborar absolutament amb tot l'ecosistema. I això és el que intentem, ajuntar tots els actors per aconseguir que aquesta tecnologia escali fins a impactar en el pacient.
Fa uns dies vau celebrar una jornada a la Barcelona Health Hub Fast Track, i hi havia ponències amb títols molt clars, per exemple, reptes en l'envelliment i el potencial de la tecnologia, o intel·ligència artificial per un envelliment saludable. Lluís, a veure, molta gent que ens escolta ara, gent gran, jo vol tenir un millor envelliment, o tothom vol viure més anys amb salut, no? Què esteu fent en aquest cas?
Bueno, hi ha dos parts importants, no? La primera és la prevenció, tot el que sigui, estigui relacionat amb el nivell de vida, en la qualitat de la vida, en el menjar, en el fer exercici, i després la predicció. tot allò que és sàpigui una mica quin és el teu ADN per prevenir o predecir el que et passarà i aleshores pues, preparar-te una mica, no? Amb aquesta direcció estem treballant.
Quines proves em puc fer, per exemple, amb el meu ADN?
Pues proves d'ADN, en definitiva, amb algunes startups que tenim allà, com ADN o Made of Genes o altres que hi ha per allà, el Hub, que són molt interessants i que, en definitiva, reporten el que la teva...
Vol dir, Òscar, que sabré les malalties que puc patir en un futur?
Sabràs quina predisposició tens a patir malalties. Exacte. Sabràs quina predisposició o quina resposta tindràs amb segons quins fàrmacs. Uh-huh. S'ha acabat el cafè per a tots igual. Ara hem de fer medicina personalitzada i les tecnologies i la combinació de tecnologia amb genètica impactaran molt amb això.
Ara, Cristina, amb quins hospitals esteu col·laborant, treballant?
Bueno, treballem amb moltíssims. De fet, això ho li dirà l'Òscar, però a nivell estem inclús, a part de... comencem per als locals, no? Vull dir, tots els hospitals de Barcelona hem tingut algun tipus de relació, però estem buscant precisament estendre aquesta red de validació de solucions digitals en un àmbit inclús a nivell nacional.
Mm-hmm. Lluís, clar, estic veient, no, és que clar, quan parleu de la salut digital, dic que és molt important aquesta entrevista que avui fem al Revolució, perquè és que jo crec que la gent que ens escolti hem de millorar la salut del futur, i jo que precisament, i molts oients ho saben, he estat 9 mesos amb un tractament de càncer de mama, per exemple, dones que segurament m'escolten, no? Què podem fer des de la salut digital per millorar el càncer, no? Que és una malaltia que tant preocupa molta gent, no?
Bueno, jo crec que el més important, que és el que en definitiva estem intentant fer, és tota aquesta transferència tecnològica de les startups als hospitals, des de les verticals d'oncologia, temes de visió, temes mentals, de totes les verticals, no? I això és el més important. Ara estem començant, ara estem lluitant, portem 3 anys pues, intentant començar a fer tota aquesta transferència. Ja estem en el camí, hem aconseguit també enllaçar a tots els hospitals de Barcelona perquè realment la transferència tecnològica entri pues, per al centre de validacions de Sant Pau, però també baixi escalant als altres hospitals.
Clar. Òscar, a veure, el somni que teniu, quin seria? El somni mèdic, no? M'imagino. Què vols que passi en un futur?
El somni mèdic és molt clar. Jo sempre dic que vull veure més bates blanques en el costat tecnològic, no? I això és pico i pala cada dia, demostrant que podem aportar, demostrant que fem les coses més eficients, però al final sempre dic el mateix. La tecnologia sola no té cap sentit si no canvia els processos. Necessitem canviar els processos essencials aplicant tecnologia, perquè per si sola acabarà dintre un calaix.
Clar. Cristian, tu també el teu somni quin seria, no?, en aquest cas?
No, el meu somni realment és que amb l'ajuda de la tecnologia aconseguim mantindre o millorar la qualitat assistencial, tindre una sanitat més orientada al pacient, no al proveïdor de la sanitat, i que sigui sostenible, perquè ara mateix tenim la sanitat que està encarint-se en tot el món desenvolupat. Llavors, volem més de la sanitat, volem viure més i estar millor, i per l'única solució que tenim per fer-ho ara mateix és ajudats amb tecnologia que ens ajudi a millorar la qualitat assistencial al temps que arribem a més gent.
Clar. Dèiem que hi ha moltes startups innovadores. Va, us faig que me'n destaqueu un parell cada un, si us sembla. Així posem com a exemple Òscar. Destaca'm un parell. Ja sé que després diuen, de mi no ha parlat bé. Hem triat aquí a l'atzar.
Doncs, per exemple, destacaré 2 dels que van venir al principi a Barcelona Health Hub. Mm-hmm. Un és Amelia, que ara abans es deia Saius, que fa tractaments amb realitat virtual de tot tipus d'angoixes, salut mental i tractament del dolor. I l'altre podria ser, per exemple, IOMED, que és també una de les grans que tenim al Hub, que el que fan és llegir, per dir-ho d'una manera senzilla, els informes mèdics clàssics, els digitalitzen, els codifiquen i apliquen intel·ligència artificial per trobar patrons i trobar tipus de pacients molt concrets.
Molt bé, salut mental, molt important, i un tema que ens preocupa a Catalunya i amb molts joves, per tant segurament pot fer molta feina pels joves catalans. Lluís, destaca'm en 2.
Però jo diria, bueno, hi ha moltíssimes, òbviament, i entre 300 és difícil, però jo sí que diria que és impressionant trobar startups que han nascut de la vivència personal de famílies o de persones que han patit càncer o altres activitats, mm-hmm. no? Com pot ser pues, la Ricky Rubio Foundation, que també pues, ha invertit en Nixi for Children, o, per exemple, Robotics, que el pare de l'Ivan Martínez pues, va patir un ictus i es va quedar immobilitzat, i ell va crear en el garatge de casa seva pues, un robot, un exoesqueleto, millor dit, que li ajudava realment a trobar-se en mobilitat. No?
Uh-huh. Aquestes històries m'agrada que m'expliqueu, perquè no? Al final surten de històries emocionals, no? I es busca una solució, un remei. No? Cristian, en el teu cas, qui destacaries?
No, jo també faré menció d'una que va estar al principi, que és Social Diabetes, que també ajuda a tot el procés de la dolència de l'enfermetat de la diabetes. I també mencionaria a nosaltres, perquè nosaltres també tenim la nostra startup que es diu Medictor, que nosaltres el que fem és avaluació de símptomes amb intel·ligència artificial.
Molt bé, amb símptomes, ja?
Símptomes. Quan tu tens símptomes, la pròxima vegada, en comptes d'anar al doctor Google, sí. El que hauries de fer és anar a Medictor, que t'avaluarà els teus símptomes i et dirà quan has de córrer per ser tractat, inclús un llistat de possibles malalties que pots tindre i les especialitats mèdiques associades a aquestes malalties.
He de venir un dia, fer una visita, perquè sí. tot això és xulo veure-ho en directe. Clar, amb tot això que m'expliqueu, la formació digital és important per molts professionals, per una banda mèdics i també pels usuaris, no? Hi ha usuaris joves o que clar, la tecnologia, la gent gran, com li entrem, no? Amb la tecnologia, Òscar?
Doncs de la manera més fàcil possible, i això s'aconsegueix amb un grup de professionals que treballen a les startups, que són els d'usabilitat, uh-huh. User Experience, i que es dediquen bàsicament a buscar la manera de fer senzilla la interacció amb la tecnologia. I us faríeu creus dels usuaris més anyosos que tenim utilitzant les aplicacions.
Uh-huh. M'agradaria saber de vosaltres, tinc curiositat, el món de la salut, d'on us ve, no? Des d'aquesta passió pel món de la salut, Cristian, quan va començar?
Bueno, jo per accident, perquè va ser amb l'Òscar que vam fundar Medictor, i així em vaig introduir al món de la salut. Però bueno, l'he viscut amb passió, és un món molt maco, i juntant tecnologia, la veritat és que ens ho passem bé.
Lluís?
Jo, per la casualitat que tenim aquí, a l'Òscar i el Cristian, que un dia jo estava prenent una cerveseta tranquil·la a casa i em van venir a veure, escolta, Lluís, que tenim que fer això, tal, ens podries ajudar i tal. I vas dir, ostres, el projecte ho trobo preciós, anem cap allà.
O sigui, tres amics, no? Òscar, en el teu cas, també?
Bueno, jo no vam tenir un accident, sinó que va ser per accident, perquè el Cristian és el meu cunyat i jo sóc metge. Fa ja quasi 30 anys que treballo de metge, sóc metge d'UCI, i sempre pensant en coses que podíem fer per millorar els processos, com et dic, dintre dels hospitals, doncs va sortir la idea i aquí estem, 12 anys després.
I la UCI també les hauríem de millorar, les UCIs? Que
les UCIs s'haurien de millorar com tot, però et diré que és de les parts de l'hospital que més al dia estan i no us hi podeu ni imaginar després de les onades de Covid que vam patir, doncs com es van actualitzar.
Molt bé, hem d'anar acabant. Avui hem parlat de la salut del futur. Acabem amb una frase, Cristian, Lluís i Òscar. Cristian, la salut del futur, punts suspensius?
Serà amb tecnologia o no serà?
Molt bé. Lluís, la salut del futur?
Donar les dades necessàries al pacient per al seu empoderament.
Molt bé. Òscar, la salut del futur?
L'única manera de tenir una salut personalitzada, escalable i sostenible.
Molt bé. Gràcies, de veritat. Felicitats per aquesta feina que feu des del Barcelona Health Hub, que va com un coet, i que ens arribi als usuaris i que arribi als hospitals, perquè tots volem viure bé i millor. Per tant, felicitats per la feina.
Moltes gràcies.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. PIME Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Avui fem una nova edició d'aquesta secció que ens arriba de l'àmbit universitari, Tech Talks. Ens agrada saber què es cou allà on es formen els futurs emprenedors i emprenedores i homes i dones TIC. I avui volem parlar d'arquitectura i ho fem amb Josep Ferrando, que és el director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de La Salle. Hola, què tal? Benvingut al Revolució.
Hola, molt bé, un plaer estar aquí.
Igualment, la tecnologia ha canviat. Avui parlarem molt la manera de treballar dels arquitectes durant els darrers anys. Què em diries?
Bueno, de fet, la tecnologia existeix des del primer moment que existeix l'arquitectura, també. Per tant, la tecnologia no és que aparegui ara, sinó que ha anat evolucionant, no? I també el focus sobre on apunta la tecnologia, no? I bàsicament ara podríem parlar de dos focus o dos compromisos que té l'arquitectura. Un és envers l'hàbitat i l'altre envers l'habitant. Per tant, envers el medi ambient i la societat.
Clar, ha canviat, amb el medi ambient. I la manera d'ensenyar-la, que tu l'ensenyes?
Doncs ara també evolucionant en aquest sentit, no? Evidentment, com dèiem, la tecné, diguéssim, que té que veure, que té l'origen grec, no? En precisament espaiar, o sigui, construir espai, fer aparèixer, no? Té que veure, evidentment, en cada moment i en cada una de les innovacions que es van fent. No? Innovació significa no fer alguna cosa nou, sinó que millorar allò que està a partir d'eines noves. Per tant, ensenyar també significa, per mi, aprendre a aprendre, que això crec que és important. No? Jo crec que això sí que ha evolucionat l'ensenyament en entendre que és més important l'acció aprendre que l'acció ensenyar, no? Que és com unidireccional, i en canvi la d'aprendre és un acte col·lectiu.
Clar, avui volem saber una mica com han de ser els futurs arquitectes, perquè totes les professions han canviat, s'han digitalitzat, no? Vivim en un món on generem dades i on tot està interrelacionat. Això també influeix en l'arquitectura, no?
Això influeix moltíssim, no? Però tornem al mateix, no? Que és entendre que les dades, que són essencials, significa cartografiar. És a dir, el món de l'arquitectura sempre ha treballat a partir dels mapes, de la cartografia, no? I per tant de les dades. El que passa que cada vegada som més capaços de manegar una major complexitat de dades i per tant som capaços de ser cada vegada més polièdrics en aquest sentit, no? Sinó atendre més cares d'un mateix polígon per donar resposta a una complexitat major que és la del present i la del futur.
Clar, ara et pregunto, el Big Data, que això no l'havíem tocat aquest tema, el Revolució 4.0, aplicat a l'arquitectura, on ens podria dur?
Pues mira, amb més dades, no? Per manegar, com dèiem abans, temes que tenen que veure no només amb el medi ambient, sinó amb la societat. No? Per exemple, l'any 2019 el Premi Nacional d'Urbanisme se li va donar un equip que treballa sobre tema de dades, no? Temes que permeten precisament estats, governs, etc., poder gestionar unes dades, per exemple, com les de la qualitat de l'aire. No? El penúltim pavelló català, la Bienal de Venècia, treballava sobre la qualitat de l'aire a Barcelona. No? I, per tant, poder obtenir aquestes dades permet millorar. No? O sigui que realment el Big Data és essencial per poder manegar la complexitat.
L'arquitecte, més ara, té responsabilitat social, a repensar les ciutats, fer-les, no?, amb més protecció del medi ambient. Els arquitectes podeu ajudar a fer-les més humanes, no? Com em diries, no? Innovar voldria dir, doncs, canviar-les, fer-les més verdes, no? Com han de ser aquestes ciutats?
Mira, tot això que estàs comandant, totes les coses que has dit són essencials, no? Per un costat, pensa que es parla sobre les persones i, per tant, fer ciutats cada vegada més inclusives, no? En tots els sentits, inclusives, o sigui, ciutats per la gent gran, ciutats que tinguin en compte tots els gèneres, ciutats, etcètera, etcètera, no? O sigui, que siguin inclusives, que realment tinguin en compte tota la societat, no? Però, per un altre costat, s'ha estat parlant de ciutats més verdes, això també és essencial, és a dir, les poblacions estan creixent, això ho sabem, la població mundial està creixent, però a mesura que anem creixent, també es va reduir la biodiversitat, i la biodiversitat és essencial per la qualitat de la nostra vida. Per tant, o incluïm la diversitat dins les ciutats que estan creixent o la nostra qualitat de vida també disminuirà.
I la innovació també pot ser un retorn a l'origen, construir amb fusta, sí?
Sí, per exemple, o sigui, ara cada vegada més s'està treballant amb fusta precisament per descarbonitzar. És a dir, això és un tema clau. Penseu que a Europa el 40% d'emissions de CO2, la responsabilitat és de l'edificació, de la construcció. Per tant, és molt, molt, molt important reduir l'emissió de carboni. I en aquest sentit, crec que és important el tema que abans deies de l'ensenyament, de l'aprenentatge, no? Perquè penseu que d'aquest 40%, un 30% és l'ús dels materials, un 60% és l'ús de l'edifici. I, en canvi, no arriba ni a un 1%, el que significa l'emissió de carboni que es fa pensant, és a dir, dissenyant.
Sí, sí, jo no pensava en el tema fusta, però clar, pensava en els incendis també, no? I com ho fem, això?
Bueno, s'han de fer, evidentment, boscos que tinguin que veure amb la gestió, diguéssim, de material per la construcció, no? I, evidentment, els temes, això, si es parla també amb bombers, passa, no?, amb els caps de bombers de Generalitat, etcètera, no?, que t'expliquen que, en realitat, hi ha una sobrepoblació de boscos, en alguns casos, no?, perquè, evidentment, també el clima també està canviant. El canviar el clima també canvia el tipus de vegetació. I, per tant, també hi ha una certa tendència, diguéssim, a uns certs canvis d'evolució de la vegetació que també són essencials per tenir en compte. No?
Tu vas participar en el parc de bombers de Mollà, un parc de bombers fet de fusta, el projecte?
Així és, sí, sí.
Explica'm-el, que em sembla molt interessant.
El primer parc de bombers de l'Estat fet completament amb fusta, i de fet té una certa lògica. Nosaltres sempre associem la fusta a la llenya i, per tant, al foc, clar, però en realitat és menys conductiu que l'acer. Per tant, resisteix millor el foc que l'acer, no? I al mateix temps la fusta s'autoprotegeix, per tant, simplement és augmentar la dimensió de la seva estructura perquè es protegeixi davant del foc, no? Però al mateix temps també té que veure que és un edifici, un equipament públic, no? Per tant, posar en equipament o treballar en equipaments públics, no?, amb construcció en fusta és també ser exemplar en aquest procés de descarbonització dels edificis.
Volem ciutats invencibles, eh? Ciutats fetes amb bona arquitectura, com ens explicaves, no? I m'encanta, no?, aquesta, no ho sabia, això del parc de bombers que ho havies dit tu, de fusta. I hi ha un altre concepte que volem tocar amb tu avui, eh? És l'economia circular. Tenir un model de producció i de consum que permeti reutilitzar al màxim materials i productes, no? Això també s'està aplicant, no?, a la manera de construir edificis, cases, sí?
Sí, això també és essencial. Abans comentava que precisament escollir el material, diguéssim, que utilitzaràs per la construcció, suposo el 30% de les emissions de carboni. Per tant, pensar en aquests materials és essencial per reduir aquest 30% d'emissions. Però per això signifiquen, sobretot, dues coses, no? Una és no només pensar en el material en el seu origen, sinó també en el seu estat final, no? Entendre que l'economia circular, no?, té que veure també entendre els residus sobre aquests materials. Però també no només parlar sobre els materials, que podríem dir que el material és el contenidor, no?, sinó també parlar del contingut, és a dir, de l'espai. Quan més versàtil sigui l'espai, perquè normalment els espais tenen una vida més llarga que la nostra, no?, quan més versàtils siguin, i això significa treballar amb indústria en sec, no?, o sigui, construir en sec, és a dir, que siguin elements que siguin muntables i desmuntables, etc., i que, per tant, es puguin adaptar al temps, no?, a les diferents vides, no?, i els diferents usos en evitar-los, farà que també l'economia circular no només parli dels materials, sinó que parli de l'espai, que és essencial.
Molt bé. Hem d'anar acabant. Explica'm com seran els arquitectes en els pròxims anys, eh? És a dir, quines competències han de tenir aquests arquitectes?
Jo crec que els arquitectes dels propers anys seran més polièdrics, no? O sigui, que atendran a un major grau de complexitat i, sobretot, atendran als tres eixos que sempre parlo des de l'escola, no? Els tres eixos de coneixement que per mi són el disseny, la tècnica i cultura. I sempre ho relacionaixo molt fàcil, no? Disseny és tot allò que té a veure amb somiar, tècnica en fer realitat els somnis i cultura en compartir els somnis.
Molt bé. Escolta, Josep Ferrando, director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, felicitat per aquests projectes i també per la teva tasca de formar arquitectes del futur, eh? Perquè també seran diferents els edificis i les nostres cases i, per tant, s'ha d'aprendre diferent, no? Ens hem d'adaptar a la realitat.
Hem d'aprendre a aprendre.
Un plaer, de veritat. Gràcies.
Gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar, ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
I avui a la Revolució estrenem secció Seguretat Jurídica 4.0. Ens fa il·lusió, cada mes parlarem a la Revolució de com la tecnologia està transformant també una professió imprescindible des de fa segles, que és la dels notaris. És un exemple més de com tothom també ho està vivint i protagonitzant la revolució digital. I com sempre, doncs, a la Revolució en volem ser altaveu. I saludem en aquesta primera secció José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya. Què tal? Benvingut a la Revolució.
Moltes gràcies.
Ho deia fa uns segons, no? És imprescindible en la nostra societat un notari, és la persona encarregada, no?, de donar seguretat jurídica de tota mena, de contractes, acords a la llei, i no sé fins on hem de remuntar els romans, podem dir, que ja tenia una figura així, oi que sí?
Els romans la tenien, però també l'antic Egipte, no? L'antiga, la nostra figura. Fa més de 3.000 anys hi havia l'escriba egipci, després va venir el taulari romà, abans els grecs, i fins ara pues, hem tingut notaris.
Clar. Sent una professió tan antiga, no? Ja estem parlant doncs, de l'època romana, egípcia, clar, hem evolucionat molt com a societat, tenim una societat digital, i clar, la tecnologia com us ha canviat, també, em diries?
Sí, ha canviat bastant la forma de treballar dels notaris i cada vegada canviarà més. Nosaltres sempre hem volgut estar compassats als avanços tecnològics i de moment jo crec que ho hem aconseguit. Clar. Estem ara a una revolució real de tecnològica. Des de l'any 2000, més o menys, van crear un centre tecnològic molt important i hem anat adaptant la nostra forma d'actuar a la situació tecnològica. Van començar amb una intensa informatització interna als despatxos. La segona fase va ser les relacions amb registres públics, administracions públiques, connexions directes amb ells, remissió de còpies electròniques a institucions públiques, i ara estem a la tercera fase, que és el ciutadà. L'entrada del ciutadà, passant pel portal notarial del ciutadà, la seu electrònica notarial, i la comunicació entre els usuaris del servei notarial amb les notaries directament mitjançant les xarxes telemàtiques.
Clar, la seguretat, no? En aquest cas, la notaria, jo crec que molt poca gent, i segur que els oients no saben, no?, que hi ha un centre tecnològic a Sant Cugat del Vallès, que en aquest cas també els ajuda. Quina utilitat té aquest centre?
Aquest centre tecnològic, on molt ben diu, està a Sant Cugat del Vallès, tenim 300 persones treballant només pels notaris. Nosaltres tenim 60 aplicacions d'interrelació en administracions públiques, els 6.000 ajuntaments, totes les comunitats autònomes, totes les entitats financeres, tots els registres de propietat, mercantils, i amb tots els notaris, i això necessita un suport tecnològic i d'infraestructura molt, molt important, i ho tenim precisament aquí a Sant Cugat.
Clar, perquè quants notaris hi ha a tota Espanya?
A tota Espanya no arribem als 3.000, als 3.000 a Catalunya són 470.
470, estan tots controlats, eh? Els 470 notaris. Li he de dir que té cara notari, vostè, eh?
Això em diuen, però el millor però poc em poden dir és que no sembla un notari, però no, poques vegades passa.
No, els notaris tenen no sempre una cara de persona sèria.
Sí, la nostra professió implica serietat. Nosaltres el que fem
és generar confiança.
Generar confiança, efectivament, assessorar i, sobretot, dir la veritat. Tot el que ha passat davant d'un notari té que ser la realitat i la veritat.
Per tant, si el notari, no?, pot estar connectat amb altres notaris, amb organismes públics i privats, jo ara penso, no?, de que ser notari és una feina que ja es pot fer en gran part en línia. És així, sí?
Precisament a partir del dia 9 de novembre es podran fer atorgaments mitjançant videoconferència en línia. sempre amb presència de notari, lògicament, utilitzant certificats digitals qualificats, i el notari continua fent la seva tasca, que és molt important, perquè no és només l'assignatura. Nosaltres som molt més que una assignatura, ens assegurem de la identificació. Vostè té un certificat digital, li agafa el seu fil, el certificat i la clau, i pot fer el que vulgui. Nosaltres identifiquem, comprovem la capacitat, aquesta clar. Persona no ha begut, sap perfectament el que està fent, o no té un problema de discapacitat, assessorem perquè tingui un consentiment informat, i finalment es farà l'assignatura. Però hi ha una feina prèvia indispensable perquè l'escriptura tingui seguretat jurídica, doni seguretat jurídica. Per això que no és només un atorgament en línia, sinó que és una feina que es té que fer per videoconferència, parlant, veient-se i destinant un temps.
En el notari, molta gent és per anar a firmar la seva hipoteca, no? Per anar a fer el seu testament, però moltes altres coses, no? Que a vegades no hi pensem.
Nosaltres fem moltíssimes coses. Ara fem casaments, fem divorcis, fem jures de nacionalitat, fem moltíssimes coses, documents, testament amb voluntats digitals, que vol una persona que es faci amb les seves restes mortals a les xarxes socials, el tancament de comptes, recuperació d'arxius digitals, fem moltes coses que es desconeixen, però realment donem un servei a la persona pràcticament integral a totes les qüestions patrimonials, però també a qüestions íntimes i personals com són aquestes, matrimoni, divorci i el testament, que el testament al final és el...
Clar. Hi ha un tema del qual parlem molt sovint en aquest programa i és de la ciberseguretat, no? En qüestions legals i de documents encara preocupa més, no? Els notaris garanteixen que tot el que es fa en línia és segur, plenament segur?
Sí, nosaltres estem acreditats per l'esquema nacional de seguretat amb el nivell màxim, el mateix nivell que tenen els cossos de seguretat o té la seguretat social, o sigui, més no podem tenir. I cada vegada afegim més mesures i més capes de seguretat, sobretot per això, perquè a la seguretat jurídica que donem també li afegim la seguretat tecnològica.
Clar. I a més hi ha una llei de transposició de directives de la Unió Europea que inclou la digitalització, que els hi ha suposat, no?, també aquesta entrada d'aquesta normativa a vosaltres?
És molt important. Aquesta és la llei que entra en vigor el dia 9 de novembre, que ens permetrà fer les videoconferències, però que també permetrà una cosa molt important, que és que el ciutadà pugui tenir còpies electròniques del document. Fins ara, qualsevol ciutadà, qualsevol empresa, tenia que anar a la notaria amb el paper, amb la còpia, un paper que es pedeix al notari, que tothom coneix, amb la signatura, el segell del notari. Ara no, ara aquesta llei permet fer còpies electròniques. Abans ho permetia només per l'enviament a entitats públiques, a administracions, per una qüestió de seguretat. Però ara farem còpies electròniques i ho portarem al mòbil, amb el CSV, un codi segur de verificació, i amb això nosaltres podrem comprovar a la nostra seu electrònica notarial l'autenticitat del document. És un avanç molt important i que ens posa al capdavant dels notariats mundials.
I és veritat que a partir del 9 de novembre del 23, quan es poden autoritzar nombrosos actes jurídics davant notari telemàticament, sense necessitat de desplaçar-se, sí?
Sí, és el que comentàvem abans. El que passa és que el catàleg d'actes de moment està limitat per una qüestió de prudència. Hi ha actes que no necessiten tan intensament la presència física i la del notari, i uns altres que sí que la necessiten. Poso un exemple.
El de l'hipoteca, hi hem de ser?
La hipoteca tindran que venir a notaria perquè és protecció del consumidor.
Val. Quin és que no?
Per exemple, qüestions, documents mercantils, un poder d'una empresa, un trasllat de domicili, també una declaració d'obra nova, documents unilaterals, pòlisses d'empreses. La protecció del consumidor és molt delicada perquè la asimetria d'informació que té un consumidor i un gran operador és gran, i el notari té que intensificar molt l'assessorament del consumidor.
Però tenim el titular, que cada vegada més hi haurà actes jurídics a notari que es poden fer telemàticament, no? I també solucionem molts trasllats i molts viatges.
Efectivament, i en temps d'epidèmia, de pandèmia, també ajudarà molt, que van tenir el problema precisament, ho van demanar nosaltres, que ens deixessin utilitzar aquesta tecnologia, però ara entrarà en vigor.
Molt bé, doncs la justícia també, la seguretat jurídica, cada vegada més tecnològica. Gràcies, José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya.
Moltes gràcies.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Amb vos ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en StickPack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Durant els pròxims minuts del programa volem parlar amb dues dones TIC sobre ciutats intel·ligents i innovació i volem parlar amb dues dones que lideren una consultora, Antiverti, especialitzada en assessorament sobre innovació i sostenibilitat. Pilar Conesa és la presidenta i Cristina Garrido, la CEO. Benvingudes les dues al Revolució. Què tal?
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Chantal. Un plaer tornar-hi.
Molt bé. Teniu clients de diversos com les ciutats de Seúl, atenció, Santiago de Xile, empreses com el Barça o institucions com l'ONU i el Banc Mundial. És una passada. Perquè entenguem la vostra feina, no? Sobre què assessoreu aquests clients tan importants. I, a més, estic encantada que siguin dones, no, Pilar?
Sí, nosaltres també. I, a més, hi ha moltes dones a l'equip. Pues nosaltres assessorem tant a, com has comentat, a ciutats com Seúl, Santiago de Xile, a organitzacions multilaterals com la ONU o el Banc Mundial o també empreses com el Barça, amb com innovar per enfrontar els reptes de futur, amb com fer estratègies de ciutats perquè siguin més sostenibles i més vivibles les ciutats, o el Barça, com fer també l'estadi que estigui, el que sigui més sostenible i que també pugui tindre una millor acollida a tots els seus fans, no? Com utilitzar la tecnologia i la innovació per enfrontar aquests reptes, però sempre per nosaltres hi ha com tres eixos: innovació, creativitat i sostenibilitat.
Innovació, creativitat i sostenibilitat. Alguns consells que es puguin explicar, que doneu, alguns es poden explicar o no? O són secrets?
Bueno, sempre diem, no?, que cada organització i cada ciutat té el seu modus operandi i els seus problemes com molt específics, i nosaltres oferim solucions sempre molt a mida, diguéssim, i ens adaptem molt a les necessitats de cada client i de cada país i de cada ciutat, que, com pots entendre, són superdiferents a Àsia, que a Latinoamèrica, que a Europa. Sí. Llavors, bueno, tips és una mica veure una mica quins són aquests problemes, fer un anàlisi cap a dintre de les ciutats o les organitzacions o les empreses i ser obert de ment per adaptar solucions innovadores.
I Pilar, són plans a 5-10 anys vista de les ciutats o com?
Sí, nosaltres sempre també ens agrada treballar amb el curt i amb el mig, no? Perquè de dir, hi ha coses en una ciutat que cal molt de temps, tot el que implica tota la transformació, podríem dir, més urbanística o de vivendes sostenibles. Però també hi ha moltes coses que es poden fer a curt per millorar els serveis, utilitzant tecnologies com és... El mòbil ens ha canviat la vida, no? Comprem, viatgem, ho preparem tot amb el mòbil, però també a la ciutat ens ajuda a saber quan trigarà l'autobús en venir i, per tant, si agafo aquest o aquest, o com anar d'un lloc a un altre, no? També com avui en dia també a través d'indicadors i innovació, com sabem quin és el nivell de pol·lució i quines coses podem millorar, no? Hi ha un concepte que ara està agafant molt de pes, que és el concepte de digital twins, que, portat a la salut, perquè tothom ens entengui, és com reproduir digitalment el funcionament del cor per poder assajar fàrmacs. Això, si ho portem a l'àmbit de la ciutat, és com reproduïm una ciutat a nivell virtual perquè puguem fer assajos de què passa en canviar rutes, en canviar coses de tràfic, amb analitzar els nivells de pol·lució, no? I, per tant, aquí és com millorar, per tant, sempre a mig, però també què podem fer demà.
Tu tens el secret, Pilar, per treure el trànsit de la Ronda de Dalt i de la Ronda Litoral?
No
es pot estudiar d'alguna manera amb intel·ligència artificial, amb càmeres, sortint els cotxes? No hi ha solució?
No, però sí que hi ha una cosa, que és la visió metropolitana. O sigui, no millorarem la ciutat de Barcelona si no millorem la ciutat, la mobilitat a nivell de l'àrea metropolitana. I, per tant, la mobilitat interurbana té un pes molt important. I aquí tenim grans reptes a Barcelona amb tot el que és millorar rodalies, millorar perquè hagin d'entrar menys cotxes a Barcelona i posar pàrquings, el que se'n diu park and ride, que és que tu arribes a una estació, deixes el cotxe i continues fins a la ciutat amb,
perquè hi ha gent
tren.
Que també vivim fora de Barcelona, eh? Vull dir que també s'ha de pensar
més,
amb la
i cada
gent
vegada
que
més.
I cada vegada més. Pilar, clar, tu coneixes tantes ciutats que t'he de preguntar. Quina és la ciutat millor del món i que hauria de copiar, per exemple, Barcelona? Què en diries?
Bueno, la ciutat millor del món sempre és... Depèn de per què, no?
La que està fent millors sí. deures, més verda, sí. més sostenible, no? Més digital.
Aviam, a Europa tenim ciutats referents, perquè a Europa
quina
també hi ha hagut
una
sensibilitat per la sostenibilitat. Home, a més a Barcelona, podríem dir, ja Copenhagen, Amsterdam, que han sigut ciutats en què la sostenibilitat ha sigut un eix claríssim des de fa molts anys, i en el que també tota la cultura d'Europa de, podríem dir, de política social està rellevant, no? Si ens anem d'aquí i mirem altres països, Seül és una ciutat en la que ha fet una aposta com Singapur amb tot el que és l'ús de la tecnologia. Allà podríem, allà s'estan fent temes de proves ja de conducció automàtica, de com utilitzar la tecnologia. Jo penso que cada vegada més també una sensibilitat més de que no només la tecnologia per la tecnologia, sinó amb impacte social. I després tindríem referències a Amèrica Latina que són molt diferents de nosaltres, per tant, no podem... A vegades els rànquings són molt complicats perquè el punt de partida és molt diferent. Són ciutats clar. Immenses de tamany i aquí hi ha ciutats que històricament, com Curitiba al Brasil, com Santiago de Chile, estan fent polítiques de transformació urbana rellevants.
Mira, ens han quedat temes pendents, tant amb la Cristina com amb la Pilar. Jo us convido el 8 de març al Revolució 4.0 Dones. Heu vingut algun any, Pilar?
No, amb aquest no.
Aquest no.
He vingut altres vegades al Revolució 4.0, però no amb aquest.
Tu havies vingut al Revolució TV3, oi que sí?
Sí,
que
sí, sí. I també amb algun altre a la ràdio.
Doncs escolta...
Però el 8 de març no, o sigui que
hem de parlar de ciutats el 8 de març, del 2024, que ajuntarem dones directives. Vosaltres sou també un referent per a molta gent i, per tant, esteu convidades. I podem tenir més temps per parlar de les ciutats del futur, que és un tema que ens interessa molt en Revolució. De veritat, felicitats a les dues per la bona feina i endavant. Gràcies.
Moltes gràcies, Chantal.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa d'avui diumenge i acabem, com sempre, amb una frase avui de l'escriptor castellà Francisco de Quevedo, i és aquesta: el que passa el temps penedint-se del passat perd el present i arrisca el futur. Doncs ja ho sabeu, deixem de mirar enrere i mirem sempre endavant, endavant, endavant. Fins la setmana que ve. Gràcies, oients. Gràcies, equip.